Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El toc de queda nocturn no tornarà a Sabadell, almenys de moment. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tornat a tombar la demanda de la Generalitat per aplicar-lo a les poblacions de més de 20.000 habitants, amb una incidència acumulada de 125 casos per cada 100.000. Des de l'organisme consideren que la mesura no està justificada com a simple mecanisme per mantenir l'ordre públic. Amb tot, només es mantindrà en 19 municipis, entre els quals hi ha Badia del Vallès. En el dispositiu especial de la Policia Municipal d'aquest cap de setmana, però no s'han detectat incidències derivades de l'aixecament d'aquest confinament nocturn. La polèmica entorn la suspensió dels actes nocturns i multitudinaris de la Festa Major segueix tant des de l'àmbit polític com des del social. Des de la Crida consideren que la decisió infantilitza i titlla d'immadurs ciutadans i entitats i lamenten que s'hagi pres de forma unilateral.
Les mesures que constantment ens posen damunt la taula per retallar drets i, en canvi, quan és per fer possible un espai de trobada, un espai amb seguretat, un espai de festivitat, un espai en què la gent pugui començar el nou curs justament amb alegria, amb empenta, doncs veiem com de nou aquest govern municipal que tenim pren una decisió unilateral.
Des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, per la seva banda, acusen l'Ajuntament d'ignorar els preceptes del Procicat per impedir les barraques, uns actes que asseguren esperen poder programar igualment. I en esports, David de la Cruz arriba el primer dia de descans a la Vuelta en desena posició a la general. El sabadellenc va saltar ahir aquest top 10 en l'ascensió a Belefique. Abans de reprendre el recorregut, el del Team Emirates valora avui a Ràdio Sabadell els primers 9 dies d'aquesta competició. Aquestes i altres notícies les desgranarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement arran d'aquestes nuvolades que han arribat a mitja tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Ha arrencat una nova jornada, marcada, això sí, per la nuvolositat abundant. Aquests núvols baixos que s'han escampat i han afectat a molts punts del territori, potser han sigut més trencats, amb més estones de sol cap a les comarques lleidatanes, fins i tot s'han escapat quatre gotes matineres cap a la zona de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera que els ruixats guanyin protagonisme, especialment en àrees de muntanya del Pirineu i Prepirineu Oriental i també nord de la Catalunya Central, per tant, al voltant de la zona de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà, s'espera que vagin reapareixent, vagin caiguent alguns ruixats, alguns xàfecs amb tempesta, alguna calamarsada i també pedregades, i atenció perquè localment poden ser d'intensitat forta. Això vol dir que en tan sols mitja hora poden acumular-se més de 20 litres per metre quadrat, especialment a les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i Osona. A la resta del territori, en conjunt, cel variable, nublades també en altres àrees del prelitoral, també cap al massís dels ports podrien reaparèixer alguns ruixats aquesta tarda, i més sol cap a les zones de la costa entre Barcelona i Tarragona i també cap al sector de Ponent. Les temperatures avui quedaran més baixes de manera generalitzada amb un vent que girarà component sud moderat. De cara a la propera jornada s'espera un pronòstic força similar, al matí amb més sol i a la tarda amb ruixats de nou en àrees del Pirineu i Prepirineu, especialment al sector oriental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora encara trobem situació molt tranquil·la. No han tornat encara les incidències pròpies dels dies laborables. No hi ha incidències a prop de Sabadell ni tampoc hi ha entrada de sortida de Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja de nou la proposta del govern d'ampliar el toc de queda a 62 municipis i, per tant, es manté la mesura en 19 poblacions, cosa que manté Sabadell fora del confinament nocturn. Mateixos arguments, mateixa resposta. El TCJC no veu dades ni circumstàncies noves que modifiquin la deliberació que ja va fer el dijous passat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El TSJC considera que darrere la resolució del govern hi ha la idea que el manteniment de la seguretat i l'ordre públic és la finalitat del toc de queda en els municipis més grans i, en especial, limitar les interaccions socials i el fenomen del botellot. El tribunal recull que el control de les interaccions socials no és cap criteri sanitari estrictament considerat. A més, destaca que alguns municipis ara ja han baixat dels 125 casos per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, de manera que resultaria encara més innecessari i desproporcionat. El govern havia demanat el confinament nocturn també pels municipis de més de 20.000 habitants, amb una incidència acumulada en els darrers 7 dies superiors a 125 casos per 100.000 habitants, després que el TSJC només l'autoritzés pels de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos. Ricard Brutat, professor associat del Departament de Ciència Política i Dret Públic a la UAB, recorda que una vegada ja no hi ha estats excepcionals, la norma es verifica pel poder judicial.
La regulació de la comunitat autònoma és mitjançant un acte administratiu. I els actes administratius de limitació de drets fonamentals han de ser prèviament verificats, i això ens ho recorda aquesta interlocutòria de manera extensa, pel Poder Judicial, en aquest cas pel Tribunal Superior de Justícia, al que li correspon aquesta limitació quan es tracta de qüestions sanitàries.
El tribunal dirigeix ara el govern català a recórrer al Tribunal Suprem, un mecanisme que tampoc hauria d'allargar-se gaire en la resposta en cas d'efectuar-lo. Brutat recorda que els drets fonamentals han de quedar sempre afectats mínimament.
Quan es limiten o restringeixen drets, la limitació sempre té que ser la mínima possible i sempre s'ha de fer quan amb altres mesures no es pot aconseguir la finalitat. Això és doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en la matèria de limitació de drets fonamentals. Bé, doncs el tema està aquí. O sigui, no és que la Generalitat no ho hagi justificat. El tema és que, a criteri del Tribunal, no està suficientment justificat una mesura d'aquestes característiques.
El Tribunal argumenta que la Generalitat no ha presentat noves dades ni circumstàncies diferents a les ja mencionades anteriorment. A Sabadell, la suspensió del toc de queda no ha suposat cap incidència superior d'ordre públic. La policia municipal ha informat que el passat cap de setmana ha estat molt tranquil a la ciutat, pel que fa referència a festes i grups de joves. Només ha destacat un grup de nois que a la tarda de diumenge estava fent botellot a la zona de l'IKEA, tot i que davant la presència policial es van dispersar sense incidents.
La negativa del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya arriba just quan els indicadors de la pandèmia han tornat a millorar aquest cap de setmana a Sabadell. El descens més notable de 16 punts el trobem en el risc de rebrot, que ara es troba als 283. És una xifra que arriba després de 4 dies consecutius de davallades. Per contra, la velocitat de contagi registra un lleuger increment i passa del 0,98 de divendres al 0,99 d'avui. La incidència acumulada 7 dies també ha registrat una millora durant el cap de setmana. Avui és de 134,64 casos per cada 100.000 habitants, 7 menys que divendres. Tot plegat, mentre la campanya de vacunació recupera el ritme perdut a principis de la setmana passada. Aquest dilluns hi ha 158.398 sabadellencs amb la primera dosi, 1.149 més que fa 3 dies. Els ciutadans amb pauta completa, per la seva banda, ascendeixen fins als 142.658, 2.011 més que divendres. Durant el cap de setmana més, han baixat les visites de malalts Covid als centres d'atenció primària quasi a la meitat respecte al cap de setmana anterior. Dissabte se'n van registrar 32, davant els 62 de la setmana passada, i diumenge 19, la setmana passada en van ser 30. Són xifres que queden molt lluny de l'activitat registrada entre setmana. Divendres, per exemple, es van atendre 366 pacients amb símptomes de coronavirus. I l'evolució dels indicadors és similar al conjunt de Catalunya. El risc de rebrot ha baixat 9 punts fins als 225 aquest cap de setmana, mentre que la velocitat de contagi puja fins al 0,82. La incidència acumulada 7 dies baixa de 126,49 a 122,57. Pel que fa a la situació als hospitals, han baixat els ingressats a les unitats de cures intensives en 5 pacients, però també s'han notificat 20 morts.
Notícies vespre.
El grup municipal de la Crida ha acusat el govern local de decidir sobre la festa major tard, malament i sense diàleg. La portaveu Nani Valero diu que es menysté les entitats participants.
Una informació que menysté les entitats, la força de les entitats a la festa major és més que coneguda. Més del 60% dels actes de la festa major són organitzats i realitzats per entitats, i en aquest cas és el que s'està menystenint a base de demostrar una manca de confiança que és absolutament infundada, donat que aquestes entitats tant esportives com culturals venen demostrant des de fa molts anys la seva capacitat organitzativa, la seva responsabilitat, ho han demostrat en pandèmia i sense pandèmia.
Des de la Crida denuncien que s'apliquin unes mesures molt més restrictives que les del Procicat i demanen que es duguin a terme tots els talls de carrers necessaris per gaudir de la Festa Major amb seguretat, així com l'ampliació del transport públic.
La reacció arriba després que la Comissió de Festes Populars acusés l'Ajuntament de saltar-se la llei per impedir els seus actes. Els organitzadors de les barraques recorden que han treballat comptant amb el control de l'espai, el registre de participants i les restriccions d'horaris establertes per la Generalitat, potenciant les activitats diurnes. Pau Recio, portaveu de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, explica com han sabut la decisió del consistori.
El dijous, després de passar-ho per Junta de Portaveus de l'Ajuntament, la decisió de l'Ajuntament de com volia organitzar les activitats de Festa Major, ens comuniquen a nosaltres les decisions que havien pres per les activitats i aquest tipus de mesures que apliquen, doncs, retallen per completament la intenció que teníem com a Comissió de Festes d'organitzar aquest any les barraques de la ciutat, que ja eren en un format reduït i basades en la normativa vigent, i ara ens trobem que l'Ajuntament, de forma unilateral, s'inventa una normativa.
Recio lamenta que la decisió no es basi en cap normativa o ordenança existent i recorda que ja se'ls van rebutjar dues localitzacions, la plaça de l'Argub i Fira Sabadell, on finalment es faran altres activitats. Considera que sense els concerts del vespre es deixa el públic juvenil sense alternativa. Posa l'exemple de com els afecta reduir l'aforament a 300 persones.
Amb la plaça del Treball, agafant els metres quadrats, amb Procicat de 2,5 metres per metres quadrats per participant, teníem un aforament de 1.200 persones i el reduïm en dos espais de 400 per tenir l'espai de concerts d'activitats de baix i la part de dalt d'activitats de dia i també públic assegut en taules. I, clar, ja et dic que com a mínim d'una plaça d'un aforament de 800 persones ja ens reduïm a 300 en tota la plaça. Així que en totes les activitats ja es veia trastocada.
Però el que més a mal els fa per poder operar és la prohibició d'instal·lar una barra de bar, un element clau pel seu finançament, a banda de la subvenció del consistori. No volen renunciar a la Festa Major ni tampoc volen perdre els diners ja invertits. Entenen la por del govern local a la situació epidemiològica, però no en canvi anar més enllà en les restriccions. Ara troben que hi ha poques probabilitats pel públic d'aconseguir cita en qualsevol acte.
Deixem la Festa Major, però no la política, perquè Ciutadans vol impedir que les fonts d'aigua potable de la ciutat quedin inutilitzades en temporades de sequera. Des de la formació taronja reclamen un canvi del protocol d'actuació davant d'aquests episodis cada cop més freqüents per no deixar desabastits veïns en situació de vulnerabilitat. Una demanda que arriba just després de l'onada de calor, en la qual el debat sobre com cal actuar perquè aquests col·lectius no en pateixin les conseqüències ha estat a la palestra. El regidor de Ciutadans, José Luis Fernández, considera incongruent que davant d'un episodi de sequera una de les principals mesures sigui tallar l'aigua de boca de les fonts públiques.
El consum, segons ells, és anecdòtic i ho podem cobrir fàcilment dintre d'aigua de mina que és la ciutat, amb millor aprofitament de l'aigua regenerada, perquè si no tindrem ciutadans que realment poden sortir al carrer i poden gastar, no tindran cap problema, i ciutadans doncs, que no estan en tan bona situació, que són dels barris pitjors, amb pitjor situació de renda o pitjor situació familiar, que es veuran condemnats a llocs on en el pitjor moment de calor serà un moment que, a més, les fonts estiguin tancades.
Fernández assegura que l'aigua de mina pot ser una alternativa per subministrar aigua potable a les fonts de la ciutat sense dependre de la xarxa Ter-Llobregat, tot plegat en un moment que el 40% d'aquesta aigua es destina a l'agricultura.
Nosaltres el que diem és tenim tot preparat, perquè en un moment de sequera aquesta aigua, que sí que és nostra, aquesta aigua que sigui pel terme, que no té que vendre ningú, que manem nosaltres, la puguem reaprofitar per usos d'aigua potable i sobretot perquè hi ha uns mínims que no es deixin de cobrir i aquests altres usos es poden cobrir amb un altre tipus d'aigua que ja legalment es pot, per exemple, amb aigua regenerada, per exemple, en aigua d'altres pous que no tenen qualificació de potable per temes administratius, però que es poden posar en marxa ràpidament.
Des de Ciutadans asseguren que aquest canvi d'usos no requereix una inversió en infraestructures i, per tant, només és qüestió de voluntat política portar-lo a terme.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos
La zona blava torna a ser de pagament a Sabadell a partir d'avui, després de dues setmanes de gratuïtat. Des del dilluns 9 d'agost estava en marxa aquesta mesura, habitual per a aquestes dates en què la mobilitat a la ciutat es redueix al mínim, amb l'objectiu de facilitar-la a les persones que no marxen per vacances. Amb tot, avui recuperen la normalitat les places de zona blava dels tres àmbits de la ciutat, que coincideixen amb els principals eixos comercials. Un es troba a l'Eix Macià i als carrers de l'entorn, un altre inclou el pàrquing del Vapor Turull i la zona del centre, mentre que l'última està situada a la plaça Jaume Girabau, al costat del Mercat de la Creu Alta. En total, a Sabadell hi ha 1.500 places d'aparcament de zona blava. En successos, explosió de gas a l'interior d'un habitatge de Sabadell amb ferits per cremades lleus. Ha passat aquesta nit de diumenge a les 11 en una finca del Raval de Màlia número 1. Els ferits no són dels habitants del pis, que es trobava buit en el moment de la deflagració, sinó el matrimoni propietari de l'habitatge, una dona de 66 anys i un home de 72, que van ser traslladats al taulí amb cremades lleus.
Les causes de l'explosió encara s'estan investigant a hores d'ara. L'explosió va afectar dos habitatges contigus i, tot i que després de la intervenció del cos de bombers es va valorar que no hi havia perill estructural immediat, es va decidir desallotjar-los i presentar-los a l'espera d'una inspecció més acurada. Les persones afectades pel desallotjament es van adreçar a casa dels seus familiars. Al dispositiu van intervenir-hi 6 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 ambulàncies del SEM, 3 unitats del cos de Mossos d'Esquadra i 4 unitats de la policia municipal, a més dels respectius tècnics de les companyies de subministrament de gas, llum i aigua i un tècnic de l'Ajuntament de Sabadell.
I afegim dos successos més. Localitzat sa i estalvi, l'home de 76 anys desaparegut des de dijous passat a Camp Palet de Vistalegre, a Terrassa. Els Mossos havien fet una crida a avisar el 112 si es disposava de qualsevol informació. La seva desaparició fa 3 dies va mobilitzar els bombers, la policia i diversos voluntaris. Aquest diumenge el cos ha anunciat que l'han trobat i han agraït la col·laboració de la ciutadania. I detinguts a Barberà del Vallès i Barcelona, 6 persones que es dedicaven a l'elaboració i venda de cocaïna, heroïna i marihuana. Es considera desarticulada la xarxa. Els agents de la Policia Nacional van escorcollar 6 pisos i van decomissar més d'un quilo de cocaïna, 225 grams d'heroïna, 45 plantes de marihuana, una pistola simulada i 20.000 euros en efectiu, així com bàscules, embolcalls per les dosis i diversos telèfons mòbils. La investigació va començar amb informacions anònimes que alertaven sobre la possible implicació d'un veí de Barberà del Vallès en la venda de droga.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell i de la comarca, el govern crearà una comissió interdepartamental per accelerar la resposta a les persones que han demanat asil procedents de l'Afganistan després de la presa del poder dels talibans. La comissió es posarà en marxa dimarts de la setmana que ve i es reunirà cada 7 dies. Avui, els càrrecs dels departaments de Presidència, Igualtat i Feminismes, Drets Socials i Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat han fet ja una primera trobada. En aquest sentit, reclamen a l'Estat espanyol que obri el contingent de persones refugiades de l'Afganistan perquè Catalunya pugui acollir el màxim de persones possibles. A tot això, els talibans avisen que si els Estats Units segueixen a Afganistan més enllà del 31 d'agost, creuaran una línia vermella. Els talibans consideren que superar aquesta data seria mantenir l'ocupació quan ja no fa falta. Amb tot, el primer ministre britànic Boris Johnson ha convocat una reunió del G7 per demà dimarts, precisament per debatre, entre altres coses, l'opció d'allargar la presència occidental a Kabul fins a complementar aquestes evacuacions. Tornant a casa nostra, el moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP7 reorientarà la seva lluita per evitar que mai més es tornin a implantar peatges després de l'alliberament del pròxim 1 de setembre. Des de l'entitat asseguren que seguiran mobilitzant-se per evitar la implantació de la vinyeta o d'altres mètodes per circular per les vies ràpides públiques catalanes. I un últim apunt, l'Agència del Medicament dels Estats Units ha aprovat totalment la vacuna de Pfizer, que fins ara s'administrava amb una autorització d'emergència. L'aprovació permetrà administrar el vaccí a majors de 16 anys, mentre que se seguirà aplicant als menors de 12 i 15 anys amb l'autorització d'emergència. Moment pels esports. I avui comencem parlant de ciclisme. Dia de descans avui a la Vuelta, una jornada que hem aprofitat per conèixer les valoracions de David de la Cruz, ara mateix el desè classificat de la cursa. El ciclista sabadellenc va arribar ahir al top 10 després de ser justament desè a l'ascensió de Belefique. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda. De la Cruz té 3 minuts i 55 segons de desavantatge respecte al líder Primoz Roglic, que va ser l'únic que hi va resistir les embestides d'Enric Mas. El d'Espronceda ha oblidat ja l'avaria a la primera etapa en ruta, que el va fer perdre més d'un minut. Són coses del passat i des d'aleshores s'ha trobat amb molt bones cames.
En aquests primers dies m'he sentit força bé. La classificació doncs, és la que és ara mateix, que també sempre dic, no?, que la classificació general el dia que hi ha el dia de descans doncs, bueno, pot ser un tema una mica anecdòtic, però l'important és que les sensacions són bones i que la feina l'estic fent bé i, bueno, i ara doncs a recuperar avui i a pensar en l'etapa de demà, que tampoc serà una etapa gens fàcil.
La recepta que proposa de la Cruz per acabar amb bon regust la Vuelta passa per oblidar la general en el dia a dia i estar concentrat per no patir cap tall inoportú. Això sí, no perd de vista l'ambiciós objectiu que s'havia marcat en començar i que segueix ben vigent.
Jo vaig venir aquí amb una idea, no?, després de fer dues vegades setè, que era d'estar al top 5 i aquest va ser el meu objectiu que tenia marcat quan vaig començar la cursa a Burgos i continua sent el mateix. Per tant, doncs, bueno, el meu objectiu com a resultat d'aquesta Volta a Espanya és fer un top 5 i és pel que estic treballant i pel qual estic doncs, bueno, força confiat.
Els ciclistes descansen avui a Almeria, demà la Vuelta reprèn el seu camí amb un dia de mitja muntanya de 189 quilòmetres entre Roquetes de Mar i el Rincón de la Victòria.
I del ciclisme al futbol, perquè Cristian Rodríguez pot ser jugador del Sabadell en les pròximes hores. El migcampista de Jerez de la Frontera negocia la rescisió del contracte que l'uneix a l'Extremadura. Les converses entre el jugador i l'entitat arrequinada estan força avançades a l'espera dels últims serrells. Seria el substitut natural d'Adri Cuevas a la posició del 8 i arribaria després de 2 anys a segona A, ja que l'any passat va ser cedit al Màlaga. Si es confirma la seva arribada, només quedaria una fitxa sènior lliure, la de davanter centre. Tot en un centre d'esports que avui té el segon dia de descans consecutiu abans d'encetar la setmana de l'estrena a la primera ref. La plantilla tornarà demà als entrenaments i ho farà després de les bones sensacions que ha deixat la pretemporada amb 200 minuts acumulats sense encaixar cap gol i 5 victòries, l'última per 1-0 dissabte contra l'Andorra. A la presentació davant de l'afició, Antonio Hidalgo va demanar el seu suport i després, en roda de premsa, l'entrenador va fer més èmfasi.
Hem viscut massa coses sense ells i és dur, per lo bo i també segurament per lo dolent, no? És importantíssim que estiguin amb nosaltres. No sé quants som, si som 3.000, si som 2.500, si som 4.000, no ho sé, però jo sé que aquesta gent ho sent de veritat. Aquest sentiment per nostres colors, per l'escut, és importantíssim i els necessitem a dintre del camp i sobretot des de la primera jornada a casa amb nosaltres. Serà un any dur, però com he dit, que estiguin al nostre costat, que nosaltres el que jo puc prometre és que ens deixarem la vida en el que fem.
Recordem que el primer partit de Lliga serà diumenge a 8:15 del vespre a l'estadi Jesús Navas contra el Sevilla Atlético. I el Sabadell Juvenil, última la seva pretemporada. Després d'una estada de 3 dies a Andorra, els últims amistosos de preparació a Olímpia, 4-0 a la Fundació Grama i 1-0 al Sant Andreu, han deixat un dolç regust al nou tècnic dels sabadellencs, Marc Nomen. El Sant Cugatenc està convençut que arribaran en un bon moment a l'estrena en Lliga.
Crec que estem en el punt bo i en la via bona. Venim de 4 setmanes molt intenses entrenant quasi bé cada dia. Hem pogut sortir 3 dies d'estats, que crec que ha sigut el punt clau diferencial, perquè ja es feia una mica llarga la pretemporada. Vam començar amb 38 jugadors, ja estem entorn als 25. La sensació és que estem en el camí bo per afrontar la primera jornada de Lliga.
De moment, Nomen encara no pot comptar amb Ivan Tebar i Adri González, que segueixen en dinàmica del primer equip.
Encara tenim l'Ivan i l'Adri en dinàmica de primer equip, però això ja ho contemplàvem. És a dir, per nosaltres és una gran notícia que hi hagin jugadors del juvenil treballant en dinàmica del primer equip, perquè és sobretot un dels principals objectius que tenim com a club. La perspectiva és intentar projectar els joves i que el primer equip compti amb ells. Per nosaltres és una satisfacció genial. Sabem que, tot i no tenir-los perquè vagin engranant-se amb la resta de companys, el que sí que tenen és una dinàmica d'entrenament i de competitivitat amb els jugadors de la primera plantilla que els fa créixer moltíssim.
A diferència de la primera ref, la divisió d'honor juvenil arrencarà una setmana més tard. Per això, dissabte, el juvenil Arlequinat disputarà l'últim test de pretemporada contra el juvenil B del Barça. L'estrena a la Lliga serà una setmana més tard, Olímpia contra el Cerdanyola.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Carla Domínguez va coronar el podi ahir al Mundial d'Atletisme Sub-20 que s'ha disputat a Nairobi. L'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell va ser durant una hora medalla de bronze, el temps que va passar entre la desqualificació de dues rivals i la seva posterior readmissió. A la cursa, la vallesana havia acabat cinquena firmant la millor marca espanyola en la història d'aquests campionats. L'hugaresa Chesang i la Tiu Budu van ser desqualificades per trepitjar allà on no tocava, però després el comitè d'apel·lació va acceptar les reclamacions dels dos països africans. La vallesana, per tant, ha hagut de conformar-se amb el cinquè lloc, tot i que la valoració que n'extreu és positiva.
Es mi primera experiencia en un campeonato del mundo y poder estar aquí con toda la selección pues ha sido un lujazo y me lo he pasado súper bien. Y nada, durante la carrera me encontré muy bien, fui progresando poco a poco y nada, ahora ya de vacaciones y a disfrutar del safari.
La selecció espanyola d'atletisme ha fet precisament un safari avui a Kènia abans de volar demà de tornada cap a casa. I dia de tornada a la rutina en molts aspectes, també en els entrenaments dels equips de la ciutat. Un d'ells, l'Oar Gràcia, que comença la pretemporada en una estona amb pràcticament tots els efectius. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. Així és, amb els 5 fitxatges i la major part de la plantilla, l'Oar Gràcia començarà els entrenaments per afrontar aquesta nova temporada a la Primera Nacional d'handbol. I ja aquest mateix divendres marxaran d'estatge a Andorra, on podran practicar entrenaments d'altura per a millorar l'aspecte físic. Els verds i blancs es mostren il·lusionats amb aquest nou projecte i així ho mostra l'entrenador de l'equip, en Cesc Borrell.
La il·lusió i les ganes es nota perquè jo crec que tenim una plantilla competitiva, però bueno, sí, una mica el que és la base de l'equip està tancada i jo crec que, com deia fa un parell de mesos, doncs hem pujat el nivell. També l'equip, el fet de superar la temporada passada com va anar, jo crec que en general ja es va pujar el nivell i el que tenen moltes ganes és de gaudir d'una temporada competitiva, d'intentar mirar cap amunt i aviam què passa.
Tot i que la plantilla està pràcticament tancada, no es descarta la incorporació d'un gran jugador en els pròxims dies. Els sabadellencs iniciaran la Lliga contra el Mataró, casualment el rival de l'últim partit de la temporada passada. El Creu Alta Sabadell Handbol, de la seva banda, arrencarà els entrenaments demà.
Minut i mig pel punt horari de 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 23 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.